3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimecres 6 de novembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluismi Pérez.
Bon dia, temps, traïdor. El que estem tenint aquest dimecres i el que queda de jornada encara amb molta variabilitat. De fet, les boires que hi havia a l'interior del país s'estan desfent, però estan apareixent núvols molt potents a gran part de les muntanyes del prelitoral de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu i interior de Girona. Ja comencen a caure els primers ruixats locals i atenció perquè aquesta tarda s'acabaran estenent a moltes comarques de la Catalunya central. Els ruixats més intensos al Lluçanès, al Berguedà, al Bages, a Osona i al Mollanès, també entre el Ripollès i la Garrotxa, a l'igual que a gran part de la demarcació de Barcelona, especialment al Vallès i l'Alt Penedès, independentment algun xàfec a les muntanyes tarragonines. A últimes hores de la tarda també arribarà algun xàfec a les comarques de Ponent, amb un ambient agradable encara. En vista el dijous, molts núvols a Girona, sobretot al matí amb algun ruixat allà, i a la resta del país despertarem amb un ambient molt humit, per tant, molta boira, a l'interior sobretot. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats explicarem com el teatre pot millorar la salut mental de les persones amb malalties neurodegeneratives. Parlarem amb Marco Calabria, professor dels Estudis de Ciències de la Salut. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar l'anunci de la Generalitat sobre els plans de protecció civil i de la victòria de Trump a les eleccions americanes. A partir de les 5 descobrirem la terrassenca Neus Elias Agustí, directora financera i escriptora. Continuarem amb gastronomia i ho farem per parlar del concurs de ratafia casolana de Castellà del Vallès. Acabarem amb cultura i amb l'artista pretenc Pigmy, que estrena avui el seu nou single, Soy. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, l'Ajuntament de Terrassa, juntament amb el col·lectiu juvenil Green Influencers de la Bíblia Intercultural, ha instal·lat recentment un contenidor especial per a burilles en una de les zones d'oci nocturn de la ciutat. L'objectiu és reduir la presència d'aquests residus al carrer i conscienciar la població jove sobre el seu impacte contaminant. A través d'aquest acord s'ha instal·lat un contenidor específic de color groc al carrer de la Rasa, a prop d'una parada d'autobús. Així doncs, es vol facilitar el nebús i fer-lo accessible per als vianants. Aquest contenidor incorpora un enfocament innovador de reforç positiu. Les persones usuàries hi troben una pregunta amb dues opcions de resposta. Cada resposta condueix un compartiment per dipositar a la burilla. Quan el contenidor s'omple, es formula una nova pregunta mantenint així l'interès social i promovent la participació ciutadana. A diferència dels altres contenidors de recollida selectiva, aquest sistema específic busca conscienciar la ciutadania sobre l'impacte ambiental de les burilles. Actualment, les cigarretes llançades a la terra acaben als embornals i clavegueram o es combinen amb altres residus que gestionen com a fracció resta al centre de tractament de residus al Vallès Occidental, a Vacarisses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament i els Green Influencers esperen reduir els residus a l'espai públic i també volen reforçar la responsabilitat compartida sobre la neteja i cura dels entorns comuns.
Gràcies, Sergi. I anem ara a la cocapital, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La Biblioteca Vapor Badia tindrà un nou sistema de climatització de cara al 2025. L'Ajuntament ha adjudicat les obres de millora aquesta setmana per un valor de 757.000 euros i concretament els diners serviran per renovar els sistemes de calefacció, ventilació i aire condicionat. Carles de la Rosa, regidor de Cultura, ha reconegut que aquesta actuació no es podia demorar més per l'antiguitat de l'equipament.
Era important que després de tots els anys que han passat des de la seva inauguració, les obsolescències que van apareguent per ús de l'edifici, doncs ja no era possible reparar-les. Necessitàvem fer una remodelació integral i, per tant, aquí el que treballem en aquesta ocasió és la nova coberta per evitar les filtracions d'aigua que es produeixen especialment en episodis de pluja una mica violents i també, sobretot, la reparació dels sistemes de climatització.
A més de les millores en confort i eficiència, aquesta renovació suposa un pas important cap a la sostenibilitat perquè els equips nous estan dissenyats per consumir menys energia, contribuint així a la reducció de l'impacte ambiental.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins a Badalona. Ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Una desena d'agents de la Guàrdia Urbana de Badalona han sortit aquest dimecres amb dos vehicles cap a València. Ho fan en els seus dies de descans per fer tasques policials als municipis més malmesos per la Dana. També s'hi suma una ambulància del grup La Pau i, per segona vegada, Protecció Civil. Ho ha anunciat la segona tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Badalona, Cristina Güera, en una entrevista al Badalona Matí de Radio Ciutat. El govern municipal també enviarà en els propers dies aliments i d'altres productes recollits per les entitats badalonines a la comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca. Ho fan a petició del govern espanyol per centralitzar totes les donacions rebudes pels ciutadans. Escoltem a Cristina Güera.
Coordina aquest desplaçament, aquest transport del que han recollit, de la recollida solidària, que la desplaçarem doncs, durant els propers dies a Sant Andreu de la Barca i avui sortirà de nou el cotxe de Protecció Civil amb un tècnic de Protecció Civil, dos cotxes de la Guàrdia Urbana amb 10 agents de la Guàrdia Urbana que surten en els seus dies de descans. Vull dir, això no repercuteix en el servei de la Guàrdia Urbana perquè són voluntaris que sí que faran tasques policials.
Durant l'entrevista, la regidora d'Impuls Econòmic i de Ciutat també ha explicat que el govern municipal està valorant si manté l'encesa de l'arbre de Nadal de la plaça Josep Tarradellas programada pel 16 de novembre. En les pròximes hores, el govern decidirà si la inauguració es posposa el dissabte 23 en solidaritat amb els damnificats de la Dana.
Gràcies, Santiago. Seguim encara al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
Bona tarda. La cooperativa agrícola del Prat ha presentat un nou producte en el marc del Gastronòmic Fòrum de Barcelona. Es tracta de la crema de carbassó que elabora espigoladors amb l'objectiu de reduir el malbaratament alimentari. La crema, que es podrà trobar a les botigues de pagesos de la cooperativa, se suma a altres productes de la marca És Imperfect, com la crema de carxofa o la de calçots, també fetes amb productes del Parc Agrari del Baix Llobregat. Coincidint amb l'arrencada de la temporada de carxofa, també s'ha presentat la nova caixa amb què es distribuirà la varietat blanca de Tudela feta al Prat, amb l'objectiu de diferenciar la carxofa Prat d'altres varietats. Escoltem Montse Lozano, cap d'administració de la cooperativa.
Ara fem dues varietats, una és la blanca Tudela i l'altra és la Green Prat, que és híbrida. Llavors, per distingir una de l'altra i que el públic coneixi quina és quina, hem creat la nova caixa, que és molt bonica. I després, l'altra novetat és que, a part de la crema de calçot, que ja la teníem, i la crema de carxofa, hem fet també la crema de carbassó. La mateixa línia, o sigui, la mateixa recepta, només que en carbassó. I l'altra novetat, que no és novetat del tot, és que hem millorat la carxofa marinada. La vam presentar a l'alimentària, li faltava una volteta, i aquesta volteta ja l'hem donat, i ara està perfecta.
El Gastronòmic Fòrum de Barcelona tancarà portes aquest vespre, després de 3 dies. Per la Fira de Montjuïc s'espera que hi hagin passat més de 18.500 professionals i 350 empreses.
Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès. Ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Castellà s'ha volcat en València amb els afectats de la Dana, a més dels efectius d'ATF, bombers, serra i policia local que s'han desplaçat i també convois de veïns i veïnes de la vila. També s'estan duent a terme diverses recollides solidàries de material. De fet, aquest matí han sortit cap a la zona 0 una comitiva formada per 5 vehicles plens fins a passar amb estris de neteja, aliments i altres productes essencials. Es tracta d'una iniciativa de la Unió Unió Esportiva Castellà amb la col·laboració de la ciutadania. L'escola Casal també està recollint material escolar i sensorial que es portarà a l'Espai Tolrà per coordinar la seva distribució per part del CERNA amb la col·laboració de diversos establiments de l'eix comercial de Castellà. També s'estan recollint productes de primera necessitat que s'enviaran a finals d'aquesta setmana.
Gràcies, Rocío. I acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El veïnat de la Floresta continua esperant una solució a les avaries que pateix l'ascensor de l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat, ubicat a la plaça de Josep Playà i que dona accés a l'andana en sentit Barcelona. El manteniment d'aquest aparell és responsabilitat actualment de l'Ajuntament, a l'espera que el consistori signi un conveni per traslladar la competència a Ferrocarrils, com ja fa amb l'ascensor de l'andana en sentit Vallès. Les avaries repetides i habituals en l'ascensor, responsabilitat de l'Ajuntament, generen un gran malestar entre els veïns, ho ha explicat a Cugat Mèdia la vicepresidenta de l'Associació de Veïns i Propietaris de la Floresta, Blanca Font.
La gent, les persones grans a la Floresta en tenim moltes i són les que surten a comprar cada dia i necessiten l'ascensor. Perquè, clar, encara que portes dos bossetes, i sobretot, clar, puges i et quedes així. Oi, funciona l'ascensor, demà ja no funciona. Què ha passat? Doncs ha passat que no ens fan ni punyetero caso. Això és la cosa. I cada dia la gent està més indignada.
L'ascensor es va instal·lar a finals de 2017 després d'anys de reivindicacions veïnals. Ferrocarrils, però, no sempre va estar d'acord amb la instal·lació de la infraestructura perquè considerava que l'andana ja era accessible gràcies a la seva entrada a peu pla des de la plaça de Miquel Ros. Finalment, va accedir a fer les obres després d'analitzar les particularitats de l'entorn. Es va acordar aleshores que els treballs anirien a càrrec de Ferrocarrils i la conservació quedaria en mans de l'Ajuntament.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
Un projecte de recerca liderat per la UOC amb la col·laboració del Teatre Lliure i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau avalora els beneficis emocionals i cognitius d'un programa d'arts escèniques per a pacients de Parkinson. Marxem fins a Badalona i saludem el Marco Calabria, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, i també el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. A més, el projecte anomenat Dramatitzant la Salut, el paper del teatre per al benestar emocional, social i cognitiu, ha estat seleccionat en la convocatòria Connecta de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa. I per parlar d'aquest projecte m'agradaria saludar el Marco Calabria. Bona tarda.
Bona tarda.
Anem a parlar, no?, de, sobretot, d'art, no? Com consideraries que és l'art en general?
Bé, es pot considerar com un oci, una activitat més participativa. Si algú fa una activitat més participativa d'una obra teatral, però en general es podria dir que és una activitat d'oci, no? O bé creativa, si depèn una mica de les formes, no?, d'arts que una persona fa.
Llavors, en aquest cas, quina relació podríem trobar, no?, entre l'art i la salut?
Sí, és una, diguem-ne, una nova tendència de metodologia, de recerca, que vol combinar potenciar els beneficis de les arts en general, i quan parlem d'arts parlem de tot tipus, eh? Poden ser teatre, pot ser dansa, com pot ser pintura o altres coses, o música, que siguin com aquest benefici es puguin traslladar a la salut i sobretot al tema, a l'àmbit del benestar emocional i personal. No és tant una teràpia quan parlem d'art i salut, sinó com una prescripció social, és a dir, una sèrie d'activitats en què les persones participen i, per fet de participar en aquestes activitats, tenen uns beneficis normalment emocionals, però podem dir de benestar, no?, de salut, tant en persones que poden tenir una malaltia, però també en persones sanes.
I ara anem a centrar-nos, no?, en aquest projecte que, en teoria, encara no s'ha dut a terme, no?
No, vam fer ja un pilot, diguem-ne, un primer projecte abans d'aquesta convocatòria amb el Teatre Lliure, del qual tenim els resultats, no?, que ens va servir una mica per provar la logística, la col·laboració entre entitats, etc. Però diguem-ne que l'estudi del projecte de la convocatòria començarà al principi del 2025.
En aquesta prova pilot veu treure alguna conclusió ja en un principi?
Sí, vam, diguem-ne, repetir, no?, o convalidar un dels resultats més consistents, no?, en l'àmbit de l'art i salut, és que nosaltres ens vam centrar en activitats escèniques i teatrals, que les persones que feien aquestes activitats, que duraven els dos mesos i mig, tenien millores, sobretot en l'àmbit emocional, amb millores, per exemple, de la simptomatologia depressiva i ansietat, que tenien al principi, que baixava, i també, no?, beneficis emocionals que es podien comprovar just després de cada una de les sessions que es feien al teatre. I diguem-ne que sobretot són resultats qualitatius que vam recollir a través d'una escala de qualitat de vida que té diferents puntuacions de diferents àmbits, no? I sobretot la part més emocional, diguem-ne la millora emocional, és allò que gairebé sempre es troba en aquest tipus d'estudis.
Era parlant d'aquest projecte que comentaves, que començarà a partir del 2025. Quines són les principals qüestions, no?, que es volen avaluar amb aquest projecte?
La idea principal són dues, diguem-ne, i una és implementar com una metodologia d'avaluació. Un dels problemes que tenim en aquest àmbit és que és difícil avaluar aquests beneficis, no? Perquè moltes vegades no tenim eines suficient bones per detectar canvis, no?, per l'efecte d'aquestes activitats, i o bé, tot i que les persones diguin que, no, han tingut alguns beneficis, no es queden, diguem-ne, objectivament mesurats en una avaluació que fem després d'aquesta sèrie d'activitats. Aleshores, volem fer com sistematitzar una avaluació que pugui incloure mesures més quantitatives i mesures més qualitatives. I la segona, l'objectiu, és que sigui una avaluació que efectivament pugui demostrar beneficis, no? Aleshores farem com dues fases del projecte i ara començarem la primera fase del projecte en què aplicarem una avaluació abans i després de les activitats, que aquesta vegada farem més activitats, més sessions, per veure si això pot, no, incidir en trobar en la probabilitat de trobar beneficis. I sobretot ens interessa la part cognitiva, no? Com ja comentava, que els beneficis emocionals ja estan com prou demostrats. El que volem veure és si les persones amb Parkinson poden tenir efectes cognitius. Quan parlem cognitiu parlem, no, d'atenció, de memòria, concentració, i que es puguin veure aquest benefici a la vida diària de les persones.
Parlant d'art i salut, no?, són moltes, no?, les malalties que poden existir. Per què us heu centrat sobretot en les neurodegeneratives i sobretot en el Parkinson?
Perquè no hi ha tanta investigació en la malaltia de Parkinson. Sí que la malaltia d'Alzheimer, per exemple, hi ha estudis, perquè també és una malaltia que, bueno, tothom coneix i té molta visibilitat. La malaltia de Parkinson sí es coneix, però no té tanta visibilitat, i quan vam fer una divisió dels estudis vam veure que sobretot el tema dels beneficis del teatre en malaltia de Parkinson no hi havia com un estudi o dos estudis que es van fer a Itàlia fa uns anys, però que no són com evidències suficients per dir quin tipus de benefici pot tenir una intervenció basada en arts escèniques. I també perquè tenim des de la universitat, la UOC, tenim una col·laboració amb la unitat de trastorns de moviment de l'Hospital de Sant Pau, i aleshores vam pensar que podia ser, no, una excel·lent oportunitat per als pacients que atenen les consultes de l'hospital. Té també una raó científica, perquè aquestes persones, no, tot i que sabem que el Parkinson és una malaltia de, diguem, del moviment, té també, no, una part dèficits o problemes en l'àmbit emocional i en l'àmbit cognitiu. Tenen, poden tenir problemes d'atenció, de memòria de treball, etc. Aleshores, ens semblava, no, com una població ideal per al nostre estudi.
Llavors, parlant d'art, només us centrareu en el món del teatre?
De moment, la idea és continuar aquesta col·laboració, no, amb el Teatre Lliure, que va començar fa un parell d'anys amb l'estudi pilot, i farem teatre, però alhora volem també explorar la possibilitat d'estudiar un grup de persones que fan musicoteràpia, sempre a l'Hospital de Sant Pau, que són pacients de Parkinson, i aleshores ara de moment començarem amb la part de teatre, perquè és el projecte que ens han concedit de la Caixa, però la idea és una mica comparar potser amb un altre tipus d'avaluació amb un grup de pacients que fan musicoteràpia.
Llavors, ara anem a centrar-nos, no?, en el procés d'aquesta investigació. Més o menys ja ens havies explicat en què consistirà, no? Però més específicament, com seran aquestes fases que comentaves, quantes persones en formaran part, com serà tot el procés per avaluar, doncs, tot això i extreure conclusions?
Ara mateix estem fent una mica de... No? Reclutant possibles candidats, segons els criteris que tenim als estudis, i preparant aquesta avaluació, que és, això és... Vull dir, fer una selecció de les proves que puguin cobrir diferents àmbits, no? La part més cognitiva, i farem servir unes proves més computeritzades perquè això serà més sensible als canvis, una part més emocional, tant de sintomatologia, però també, per exemple, del tema de competències, de regulació emocional, per veure si els canvis es puguin explicar per l'efecte d'haver, no, après una altra forma de regular les seves emocions. I aquesta avaluació es farà abans que comenci el projecte, que començarà les activitats començaran cap al febrer, possiblement, o al principi de març. Abans reclutarem un grup d'entre 20 i 25 persones i que passaran aquesta avaluació. Quan hagin acabat les activitats, tornarem a avaluar aquestes persones i aleshores compararem les puntuacions entre les dues proves per veure, no, si han millorat d'alguna forma i en quin àmbit s'han millorat. Les activitats són activitats que inclouen una visita al teatre, 8 sessions formatives amb dues persones que són professionals de l'àmbit de formació d'actors de teatre, i ells faran una activitat al teatre, una mena de tallers, i una selecció de 5-6 obres que aniran a veure els participants del projecte, que ens serviran també com material per treballar els tallers. I una sessió de tancament en què fem normalment una mena de focus group perquè els participants puguin relatar, no, experiències més qualitatives i personals del procés i la percepció dels canvis.
Quines conclusions creus que extraureu d'aquest projecte?
Ara mateix no puc dir-ho perquè no tenim resultats, no? Però hi ha la segona fase també, que es centrarà més en una possible intervenció virtual per veure si, tot i que les persones no puguin anar al teatre, alguna cosa feta virtualment o a distància pugui ser, no, suficient per produir alguns canvis. Crec que si els resultats són positius, podem concloure, no, les arts, no, el poder de les arts es poden fer servir com complementàries a altres tipus de teràpies, no? Com la farmacològica o la teràpia del llenguatge, no? Aquestes persones fan també logopèdia. Vull dir que el nostre objectiu més ambiciós és contribuir a un canvi de paradigma que no sigui només un abordatge farmacològic a la malaltia neurodegenerativa, en el cas en Parkinson, sinó que aquest abordatge terapèutic inclogui diferents tipus d'eines i que les persones puguin escollir, diguem-ne, tant la part més farmacològica que la part més motora, però també altres eines que s'han demostrat eficaces per millorar el benestar i la cognició.
Ara també, abans d'acabar, heu pogut parlar també amb algun expert de la malaltia de Parkinson i li heu pogut explicar aquest projecte i què ha pensat?
Treballem amb la unitat de trastorn del moviment i dins del projecte hi ha dues persones que són neuròlegs, experts de malaltia de Parkinson, i troben interessant el fet, no, que en un futur a les consultes es pugui oferir no, aquesta nova eina o aquesta oportunitat nova de fer una mena d'intervenció, teràpia o prescripció, com si fos un fàrmac, de basar en activitat escèniques o d'arts. No? Hi ha una part del món de la neurologia que està obert i segurament, és, si més no, les persones amb qui hem contactat són com entusiastes, no? De pensar de poder oferir més eines a les persones que tenen malaltia. Això no vol dir necessàriament que, no, que estem fent una intervenció directa a la malaltia, però que estem fent, si més no, una millora del benestar d'aquestes persones que conviuen amb una malaltia.
Doncs, Marco, també esperem que els resultats, com tu deies, siguin i les conclusions siguin positives. Marco Calabria, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, moltes gràcies per explicar-nos aquest projecte tan interessant que dureu a terme al 2025 i moltes gràcies per passar-te pel Connectats. Bona tarda.
A vosaltres per l'oportunitat que m'heu donat d'explicar el nostre projecte i espero que tot surti bé i pugui un dia explicar-vos el resultat dels estudis.
Exacte, esperem que sí.
Perfecte, gràcies.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Quarts de 5 de la tarda, temps ara per a l'opinió. Al Connectats obrim la tertúlia a tres bandes que avui la compartim amb l'Horacio Placente, que és empresari, i el tenim al Prat. Horacio, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. A Castellà ens espera l'Òscar Cardona, que és director de la carpeta de l'AVI. Òscar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I des de Badalona, Francesc Ribot, exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. Molt bona tarda, Francesc.
Bona tarda a tots.
Bé, doncs crec que podem començar pel final de la proposta que teníem per avui. Ho dic perquè és el que és més recent, més d'actualitat, i encara que sigui un tema que està lluny, ens toca molt de prop, perquè efectivament les polítiques que es facin als Estats Units de retruc, doncs aquí també ens afectaran. No sé, d'entrada, si a vosaltres us ha sorprès ja no el fet de la victòria, sinó com s'ha produït aquesta victòria amb aquesta àmplia, diríem, diferència, avantatge i claredat a favor de Donald Trump. Sorpresa o no tan sorpresa? Horacio.
Bueno, ante tot, disculpeu que m'expressi en castellà, que el català ho parlo molt malament. Sorpresa ninguna.
No,
perquè a decir de las estadísticas previas, era tan parejo que podía ser cualquiera de los dos, es decir, no era que había una ventaja considerable en las previsiones que luego han dado un vuelco en el resultado, simplemente ha sido más abultado de lo esperado. Pero no nos olvidemos que el sistema es bastante perverso, quizás en cantidad de votos la distancia no fue tan grande, pero bueno, haber perdido 10 millones de votos en un periodo de legislatura no es poca cosa, y la voluntad del pueblo es soberana. Ahora lo que toca analizar es cómo nos afecta en Europa las políticas que dentro de todo sabemos que no dependen 100% de quien está en la Casa Blanca, sino de todo el equipo que tiene alrededor, y sabemos que los republicanos tienen una capacidad de administración muy grande, muy formada y preparada para también mitigar cualquier locura que se le pueda ocurrir hacer al nuevo presidente.
Home, això ens consola, llavors, Horacio, esperem que el controlin de prop, perquè si no pot ser un, desgavell, això. Òscar, per tu ha estat sorpresa o no tant? A veure,
no. No. Sorpresa no, una mica decepció, perquè pensava que podia sortir l'altre candidat, la candidata, però sorpresa no. El que passa que jutjar quina és la política d'Estats Units en clau europea, fins i tot en clau catalana o europea, doncs és, diguéssim, difícil, perquè la complexitat que té Estats Units no té res a veure amb el que és Europa, amb el que és Espanya o amb el que és Catalunya. Ara bé, malgrat l'ho dit, un mentider serà igual aquí, a Europa, Amèrica, tot arreu. Un, diguéssim, condemnat, encara que no executada la condena, és igual de condemnat aquí que allà. Una persona que té diverses causes pendents també és el mateix aquí que allà, i una persona que diu 30 mentides cada vegada que obre la boca té més mentides a la boca que dents, jo crec que és igual aquí que allà. El qual vol dir que és lamentable que hagi sortit un subjecte d'aquesta calanya, diguéssim, com a president de l'estat més gran del món, i que la seva escollit, el ser escollit com a president, això repercuteix precisament a tot el món, i jo crec que bàsicament a tota Europa, el qual ho lamento que hagi sortit aquest senyor, encara que la candidata tampoc és que era per tirar coets. Si aquí ens creiem que el senyor Harris era una persona que era d'esquerres, diguéssim, anàvem molt equivocats, però vaja, entre bo, entre dolent i pitjor, crec que s'ha escollit el pitjor. Què hi farem?
Sí, sí, sí. Francesc?
Sí, a veure, malauradament, o sigui, sorpresa cap ni una, el que potser sí que no s'esperaven és la contundència del resultat, en tant en quant que li dona barra lliure els propis 4 anys a veure el pitjor del Trump. Controlarà el Congrés, controlarà el Senat, controla ja el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem dels Estats Units, i a més, amb aquestes majories que té, pot començar a nomenar i revalidar jutges, que a més ja està previst que ho faci amb gent jove de 30-40 anys, del sector més ultradretà dels Estats Units, en la qual la influència d'aquestes eleccions s'allargarà generacions i generacions. Recordeu que Trump va dir que faria pagar a tots els que s'havien oposat amb ell, i per tant, malament anirem. A més, es podem donar el cas hipotètic de que el Trump té la resolució dels seus judicis, els té aviat, i potser podríem trobar que el primer president dels Estats Units que neix condemnat a presó, però sense entrar a presó. I jo no sóc tan optimista en quant al company Horacio deia de que el Partit Republicà té un gran equip de gent preparada i tal. Dic, escolta, dic, a veure, la persona que més influeix actualment amb el Trump és l'Elon Musk. I sí que és un exemple de persona que s'ha fet a si mateixa, però és una persona que està sonada totalment. I recordem que algunes persones que havien anat directament implicades a la campanya anterior del Trump van acabar donant suport a la candidatura de Kamala Harris, perquè deien que Trump era un perill públic, i un perill públic per la democràcia. I això és el que està en joc, no? I pel que fa al retruc amb nosaltres aquí, els catalans o els europeus, doncs preparem-nos, perquè sí que ens sentirem tocats, perquè tornarà el Partit Republicà amb un nivell de proteccionisme brutal, i ha anunciat arancels per tot arreu, sectors estratègics de l'economia catalana i espanyola es veuran afectats, previsiblement deixarà de donar suport, almenys amb la mateixa contundència, a Ucraïna, a la qual haurà una instabilitat aquí a la frontera de casa nostra. A més, donarà barra lliure, si és que li feia falta al govern israelià, ja no només per annexionar-se totes les accions de Jordània, sinó per acabar amb el Líban i després a veure què fa amb l'Iran, i cada vegada més el que ens trobarem és amb tambors de guerra amb un costat i amb un altre, no? Mal futur té la democràcia, tot i que de preavisos hem vist molts. En els últims anys hem viscut un Bolsonaro, un Orban, una Meloni, la de França, l'Erdogan a Turquia. Vull dir que els temps per Europa, per la democràcia, pels drets civils, per les llibertats, no sonen molt bé.
La pregunta que ens fem un dia i un altre, ens la fèiem prèviament a aquestes eleccions i ara veient els resultats, amb la mirada d'un europeu, com s'entén que la població americana voti majoritàriament a un candidat com en Donald Trump, que és masclista, que és misògin, que és racista, que parla, mal parla dels immigrants. Després de tota aquesta posada en escena, com fem per entendre per què els americans voten a un perfil com aquest?
Perdón.
Venga, Horacio.
Sí, la clave la ha dado Óscar cuando decía que verlo desde una perspectiva europea, española o catalana es engañoso. Yo he tenido oportunidad en otras épocas de vivir un corto periodo en Estados Unidos y es una sociedad muy pragmática, va a los resultados y a lo que puede influir en su vida, en el día a día. No están escogiendo un tutor para educar a sus hijos, ni un formador, ni un decano de una universidad. Están eligiendo a alguien que vaya a administrar sus impuestos y a progresar. Y con respecto a la beta bélica, también tienen en cuenta que el único periodo donde no se ha generado ninguna guerra han sido los 4 años de él. Nada de lo que yo pueda decir puede leerse como que yo pueda defender a este personaje que realmente es impresentable, pero hay que analizar cómo y por qué vota de esta manera el pueblo americano. De hecho, hasta la comunidad hispana ha ganado en Miami, ha ganado en Florida. Incluso la población femenina no ha sido abrumadoramente votante en esta ocasión de los demócratas. También engaña pensar en clave izquierda-derecha como estamos acostumbrados aquí. En Estados Unidos no existe la izquierda, ni por asomo. Es por compararlo, es como que aquí se ha dirimido las elecciones entre PP y Vox. Es así. Si bien los demócratas tienen mucha más afinidad con los valores humanos, es verdad, pero el pueblo en su mayoría mira los resultados, que también pueden ser engañosos, pero nadie mejor que ellos, sobre todo la gente de los pueblos y de las ciudades chicas, porque en las grandes ciudades ha ganado Kamala, pero en todo el resto, en todo el tejido social de clase media y media baja, ha ganado abrumadoramente. Y ellos miran el resultado de sus deudas, de su hipoteca, de su facilidad para conseguir trabajo, para conseguir una vivienda, etcétera, etcétera. A veces, no sé, el árbol suele tapar el bosque.
Ya.
Bueno.
Óscar.
Bé, jo penso que estic molt d'acord amb el que acaba de dir Horacio i estic convençut de que la immensa majoria de nord-americans estan, sobretot dintre del món rural, estan molt d'acord amb en Trump. I, diguéssim, és difícil de poder jutjar des d'aquí, com acabem de dir, tant l'Horacio com jo mateix, perquè la política d'ells és molt diferent. Ara bé, per què ha guanyat el Trump? Crec que, sens dubte, per aquestes solucions fàcils amb aquests problemes molt complexes. O sigui, quan tu parles de l'immigració i dius que els que la solució es fot els tots fora, bé, és molt fàcil de dir i probablement això no solventarà ni el problema dels immigrants ni tan sols el problema dels que viuen en aquest país. Però clar, això sona molt bé per aquelles persones que bàsicament són ignorants, no saben de què parlen. I estic molt d'acord amb l'Horacio, com ha vingut a dir que el que a ells els hi preocupa és l'economia i tots els drets civils, el que pugui, les dones que puguin decidir, el que puguin decidir els, a les persones LGTBI, tot això a ells els és igual. Ells es miren la cartera i si veuen que hi ha una possibilitat de tenir-ne més amb aquest senyor, votaran aquest senyor, encara que sigui un corrupte, un mentider, un indesitjable. És igual. Si aquest senyor els hi porta una millor economia o creuen que els hi pot aportar, el votaran amb ells. Amb ell.
De fet, el seu eslògan, tornar a fer gran als Estats Units, és el missatge, no? Potser el seu votant doncs espera això, a fer-ho gran i recuperat d'aquesta davallada que travessava. Francesc.
Sí, l'eslògan era tornar a fer gran Amèrica, el que passa que la major part de les grans fortunes que donen suport amb el Trump i ell mateix el que volen és tornar a fer grans les seves butxaques. Això abans que res, no ens enganyem. Després, el Partit Democràtic ha tingut un problema. Ha arrossegat l'últim any i escaig d'un Biden que estava totalment fora de lloc, o sigui, ningú se'l creia. Kamala Harris va ser la sortida desesperada. La Kamala Harris va tindre molt poc temps per poder fer campanya per les presidencials, però al fil del que deien els companys, avui en dia cada vegada més la gent, Estats Units, Catalunya o a Polònia, voten més per sentiments que no pas per realitats. O sigui, ja s'han creat més llocs de treball que mai als Estats Units, tant a l'època de l'Obama com a l'època del Biden, el creixement de l'economia funcionava bé, però la gent, quan anava a comprar la botiga, el supermercat, la inflació es menjava bona part del que havia crescut. I la gent vota per coses molt epidèrmiques i el preu de lo que va trobar pues, cada vegada es notava més. Després, el Trump ha fermat allò que es diu popularment el cinturó de l'òxid, és a dir, tots aquells estats on, de majoria blanca, anglosaxons, protestants, que abans eren treballadors manuals que treballaven a grans fàbriques, que la revolució industrial, la competència va fer desaparèixer i els va enviar a l'atur, aquesta gent no accepta la nova realitat o no es reconeix amb aquest estat multiètnic on resulta que hi ha drets socials, on tenen que competir pel lloc de treball amb un emigrant, on veuen que les dones cada vegada exigeixen més drets i no ho entenen, i aquesta gent s'ha pues, llençat amb els braços de Trump. Curiós, amb el tema de la immigració també es produeix, i aquí a casa nostra també ho podem veure d'alguna manera, o sigui, i en segones, terceres generacions d'emigracions hispanes, sobretot, no s'hi senten immigrants, ni es reconeixen amb els immigrants. Ells són blancs, són americans, i fins i tot allò, el que deia la cançó de la Trinca fa 40 anys, fa poc temps que sóc arribat i ja dic xarneues que han vingut més tard. És a dir, aquesta gent els no volen immigració. Perquè, esclar, qualsevol emigrant que vingui competeix directament amb el seu lloc de treball, no? I la gran feblesa que ha tingut també la candidatura de la Kamala és que si bé el vot femení s'ha mantingut bastant a favor de la Kamala, la veritat és que no amb el volum que se l'esperava. Igual que la comunitat afroamericana ja fa anys que cada vegada, mica a mica, va desertant del Partit Demòcrata per votar també el representant del Partit Republicà, no? Bé, cadascú escull lliurement, aquesta és la garantia de la democràcia. Dic, el problema d'Estats Units és que d'aquí 4 anys pugui haver-hi unes altres eleccions amb llibertat. No oblidem que Elon Musk va manipular Twitter amb l'anterior campanya i amb aquesta encara més, i que les xarxes socials tenen un component molt, molt fort, sobretot en la gent jove. I la gent jove, blanca, asiàtica, negra, hispana, majoritàriament ha votat el Trump. Ells ho han volgut, ells ho tindran, bueno, què hi farem?
Elon Musk sembla la nineta dels ulls de Donald Trump, que avui en la compareixença que ha fet Trump després de conèixer els resultats, doncs ha tingut paraules d'elogi, l'ha fet fins i tot sortir, i vaja, qualsevol diria que li deixarà un lloc allò per comandar alguna qüestió, ja ho veurem.
És que l'Elon Musk es pensa que serà el president de facto d'Estats Units, perquè no. va néixer a Sud-àfrica i per la llei americana no pot optar la presidència dels Estats Units, però ja tindrà un bon càrrec ja.
Ha sido una jugada maestra de haberse pegado la imagen de Elon Musk desde el punto de vista de estrategia política de campaña, porque volviendo al concepto de la forma de votar y de elegir, la gente lo que quiere allá es parecerse a él, o sea, la gente quiere ser más rica, o sea, si está en clase baja quiere ser de clase media, si está en clase media quiere ser de clase media alta. Y esto, con todo respeto a la opinión de Francesc, esto de que los ricos y las fortunas, estos pasan de quien gobierne. O sea, ¿tú te crees que durante los gobiernos de izquierda no crecen más aún las grandes fortunas? No dependen de la legislación.
Amb això et dono la raó amb una cosa que has dit abans. O sigui, quan comparaves, sense ser tan exagerat, comparaves que el que està en discussió és un candidat del PP i un de Vox, no tan exagerat, però si és veritat, no hi ha esquerres que competeixin per accedir a la presidència dels Estats Units.
Però no perquè esté prohibida, Francesc, és perquè la gent no te puedes parar en una plaça con el martillo y la hoz a dar el discurso que se te ocurra en cualquier localidad de cualquier etnia social en Estados Unidos y no juntas ni cuatro, no creen en ese discurso. Y libremente, no están adoctrinados.
No, una de les coses, bueno, que no estiguin adoctrinats no ho sé, perquè, per exemple, un dels discursos del Trump era situar la Kamala Harris com a comunista, i que venen els comunistes. Vull dir que hi ha conceptes que, històricament, arrelen amb la mentalitat col·lectiva, i tens raó, i que la gent aspiri a viure millor, a tindre més diners i a tindre una casa més gran, no és dolent. Ni a Estats Units ni a Europa. Jo crec que això ho aspirem tothom.
Bé, doncs s'ha fet servir el somni americà, no? Potser?
La facilidad con que tú allí puedes crear una empresa, darte de alta una actividad como autónomo, un comercio, lo que quieras, dista de ser el enjambre burocrático e impositivo que padecemos aquí. Esas cosas también la gente lo lee y que promesas te hacen de un lado y del otro, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo que esa comparación es desacertada y desafortunada, pero le ha traído resultados y a eso iba la campaña.
Doncs ja veurem com les primeres passes de feta. No pren possessió fins al gener, però veurem com evoluciona tot plegat. Per tant, en continuarem parlant. Canviem de tema perquè hem de parlar d'una altra qüestió també d'actualitat. Arran de la maleïda d'Anna, el govern de la Generalitat es posa les piles i ha anunciat que tots els municipis catalans hauran de tenir un pla de protecció civil i tenen de marge 2 anys per fer-lo, per renovar-lo, per actualitzar-lo. És a dir, que es comencen a fer els deures. No sé si es tractarà només d'un anunci o si realment es posaran mans a la feina. D'entrada, l'anunci, us sembla que és el que toca fer?
Sí.
Òscar,
toca fer. Toca fer, diguéssim, posar-se les piles en aquest aspecte, perquè ja veiem quines són les conseqüències de, fins i tot en el cas de València, eliminar una possibilitat que hi havia de tenir una certa organització al respecte. Jo penso que és interessant que els municipis tinguem aquest pla i, diguéssim, vaja, ser molt curosos en posar-lo en pràctica, renovar-lo a mida de que les circumstàncies ho exigeixin, i a més tenim una pluviometria i una hidrografia que crec que mereix que estiguem preparats a davant d'una contingència com la que han tingut en aquests moments. Vaja, estan encara rebent les conseqüències al País Valencià. Vull dir que penso que és positiu. Ara bé, no tot s'ha de quedar en paraules i amb bones intencions. S'ha de posar en pràctica.
Francesc Horacio, vinga, Horacio.
Vale, venga, hay un refrán que dice, el que se quema con leche ve una vaca y sopla, y aquí lo que la psicosis que ha producido esto hace que ahora se enciendan todas las alertas para revisar protocolos. Esto hay que separarlo en dos aspectos. Uno es el preventivo, que estoy de acuerdo y enhorabuena que se pongan las pilas para revisar, aunque poco éxito les auguro cuando se encuentren con la cantidad enorme de construcciones que hay en zonas inundables donde es literalmente imposible expropiarlas, derribarlas ni nada. O sea, esto ha sido décadas y décadas y décadas ignorando el protocolo de zonas inundables porque han estado dando licencias de construcción a mano suelta. Pero lo que respecta a la actuación, al protocolo de actuación, ahí yo me atrevo a ser pesimista porque realmente hay un exceso de protocolo y de organismos y duplicidades. Fíjate que el tiempo que transcurrió desde que la alerta del que estaba mirando la altura del río vio que estaba creciendo en un gradiente preocupante hasta que esa noticia le llegó al presidente de la Generalitat, ha pasado por 5 o 6 intermediarios. El supervisor de turno, el gerente al director, a horas quizás inoportunas o quizás no le cogió el teléfono o no le dieron importancia o le temía decir, uy, a ver si lo estoy molestando por esto. Y por eso no se ha dado la alerta. No lo estoy justificando ni mucho menos. Ha sido criminal. Pero es un exceso. Y si ahora metemos a 20 tecnócratas que hay presupuesto a crear más protocolos y más que no sean para simplificarlo y que la orden sea directa de intervención, mal vamos, porque se va a seguir generando burocracia en torno a la actuación.
De fet, és una revisió del protocol d'actuació. M'imagino que la intenció anirà també per aquí, és a dir, de ser més àgils, de fer les coses més pràctiques per tal d'arribar a l'hora, no? I contribuir a la seguretat de les persones.
Mira, és una cosa. Jo, amb tot aquest... Jo tinc Sant Valencianes i tinc gent per allà i ho han patit molt i, escolta, se li ha donat tot l'ajut que calgui i més, no? I així, una de les paraules que em va quedar, una de les frases que em va quedar més gravada és una que, en cas d'emergència, les autoritats, els experts, no tenen que dedicar-se a pensar què cal fer, sinó fer el que prèviament s'havia pensat. És a dir, i aquí lligo amb el que ha fet la Generalitat, que sembla correcte, o sigui, reclamar als ajuntaments que facin la seva feina, que compleixin les seves obligacions. Parlo, per exemple, del meu, que és el de Badalona.
Sí.
De nou plans d'emergència que obligatòriament hem de tenir, només hi ha un. I em sembla que està en revisió. Per tant, que la Generalitat fiqui pressió als ajuntaments, pensa que hi ha ajuntaments que no tenen pla d'emergència ni inundacions, em sembla que el de Rubí, el de Montcal, el de Badalona,
sí.
el que viuen en zones que són, en poden tenir molts problemes. I penseu, a més, que el que ha passat a València, amb la Dana, amb el clima mediterrani, amb el canvi climàtic, cada vegada es preveu que repetirà i amb més força. Per tant, dos anys penso que són masses de temps per donar-li als ajuntaments, perquè quan dones 2 anys la gent diu, ui, 2 anys, ja tindré a fer-ho, i si no ja ho farà el que vingui després. Sinó que, a més, no contempla sancions al pla. I, malauradament, en aquest país, per la manera que tenim de ser, si tu no saps que hi ha una sanció a darrere d'un incompliment, puta, això no es fa. I aquí estem jugant amb vides, i l'actuació del govern Mazón és criminal directament. Jo no sé si serà veritat la rumorologia que a mi em va arribar del País Basc i del País Valencià, on deia que el responsable de les emergències estava amb un responsable taurí, estava utilitzant un eufemisme que es fa servir al País Valencià, estaven caçant conills i amb els telèfons apagats. I tot això és molt greu. Recordem també que a vegades les desgràcies passen perquè ha hagut una mala gestió política. La primera mesura que va fer el govern de PP i Vox va ser anul·lar la unitat d'emergències que havia d'actuar en aquests casos.
Efectivament.
Per aquest any 2024 estava previst convocar places per 1.000 persones. Imagineu-vos una unitat d'emergència amb material, amb 1.000 persones...
Ho hem de deixar, Francesc, que ja se'ns acaba el temps i us agraeixo aquesta estona de conversa avui al Connectats. Horacio, Òscar, Francesc, que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.
Gràcies. Bona tarda, una abraçada.